L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora de donar-vos la benvinguda i encetar aquesta nova crònica informativa de la jornada. L'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, d'avui dimarts 7 de juliol de 2015, un temps d'actualitat que diàriament i cada dia elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, un temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars i que avui encetarem destacant que divendres passat tenia lloc la reunió extraordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el primer ple després de la sessió d'investidura del nou Ajuntament sortit en resultat de les eleccions municipals del 24 de maig. Un ple de tràmit en el qual es van aprovar les dedicacions, retribucions i indemnitzacions per assistències dels regidors, així com els nomenaments a càrrecs, responsabilitats i representacions en els diferents organismes i institucions de la Ajuntament Calero. Seguirem destacant que el Departament de Territori i Sostenibilitat licita les obres de condicionament de la T-350, la carretera que uneix les poblacions de Santa Bàrbara i Masdenverge. Parlant de xarxa viària, direm també que el Parlament català fa una petició a l'Estat de la gratuïtat de l'autopista AP7 des d'Alcanar fins a l'Hospitalet de l'Infant, mentre no estigui operativa l'autovia que ha de travessar el nostre territori, l'A7. I demà comença la venda de llibres per als socis de l'AMPA de l'Escola Sant Jordi a l'Ametlla. Les famílies tenen llibertat per comprar els llibres en qualsevol llibreria. L'acord amb Abacus de l'AMPA Calera és el d'oferir un 18% de descompte sobre el preu de venda al públic. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui tractarem qüestions relacionades amb festivals. El primer, el Deltebre Dansa, que ahir arrencava a Deltebre. Roberto Olivan, el Premi Nacional de Cultura, és el director d'aquest certamen, que per enguany ha programat un total de 30 espectacles gratuïts per a alumnes arribats de tot el món. En el conjunt del festival hi participen persones provinents de 48 nacionalitats diferents. Hi haurà un total de 7 tallers i 42 espectacles. I parlant de festivals, arranca també la segona edició del Sirga Festival, amb una oferta de més d'una vintena de concerts i la participació de 45 músics d'arreu del món. Acabarem passant balanç i destacant l'èxit de participació a la gincana nocturna que el passat cap de setmana se celebrava a l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu d'avui dimarts a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre l'encetem a l'Ametlla de Mar. I ho fem perquè el passat divendres tenia lloc la reunió extraordinària del ple d'aquell ajuntament, el primer ple des de la sessió d'investidura del nou ajuntament, resultat de les eleccions municipals del passat 24 de maig. Un ple de tràmit en el qual es van aprovar les dedicacions, retribucions i també indemnitzacions per assistències dels regidors, així com els nomenaments a càrrecs, responsabilitats i representacions en els diferents ens, organismes i institucions. De tot plegat ens en parla des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Divendres passat va tenir lloc reunió extraordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el primer ple des de la sessió d'investidura del nou Ajuntament sortit de les eleccions municipals del 24 de maig. Un ple de tràmit en el que es van aprovar les dedicacions, retribucions i indemnitzacions per assistències dels regidors, així com els nomenaments a càrrecs, responsabilitats i representacions en els diferents ens, organismes i institucions. Després de repassar en els nomenaments de tinents d'alcalde, membres de la Comissió de Govern i l'establiment del cartipàs municipal, es va aprovar la delegació de competències de president de la Cala Gestió Antonio Espuny i de la Fundació Privada Martí Castro Vicent Lleó. A més, es va acordar fixar la periodicitat de les sessions del ple a una sessió cada dos mesos, proposant que aquestes tinguin lloc la segona quinzena dels mesos senars els dissabtes a les 10 del matí, punt que fou aprovat amb els vots de l'equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per la Cala, també per la plataforma Calera i les abstencions de Convergència i Unió, que va demanar que es busqués una alternativa als dissabtes del matí. A més, es va fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern i les comissions informatives, així com els membres de la Comissió Especial de Comptes, punts que foren aprovats per unanimitat. On no hi va haver acord fou en l'aprovació de dedicacions i retribucions als regidors, que van quedar establerts de la següent manera. Hi haurà dos dedicacions exclusives a l'equip de govern, que seran l'alcalde Jordi Gasani, amb un sou mensual de 2.400 euros bruts, que equivalen a 1.800 euros nets, i Antonio Espunya amb un sou de 2.100 euros bruts, que resulten 1.600 euros nets. Pel que fa a les dedicacions parcials, els regidors Maite Puell, Joan Manuel Tello, Vicent Lleó i Maria Marçal tindran una retribució de 800 euros bruts mensuals, que equivalen a 670 euros nets. Pel que fa a les indemnitzacions per assistències dels regidors, es va fixar una quantitat de 350 euros per assistència, que també serà el màxim mensual. En aquest sentit, tant el regidor de la plataforma Calera, Joan Font, com el de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez, van requerir una explicació al govern perquè no s'havia complit la promesa electoral de reduir-se el sou al 50%. Joan Pere Gómez va explicar que se sentia enganyat, ja que no només no s'havien reduït el sou, sinó que l'actual alcalde cobraria més que l'anterior.
I on nosaltres realment volem dir és que ens sentim un pèl enganyats, perquè en campanya electoral, tant verbalment com per escrit, Esquerra Republicana havia dit que cobraria el 50% del sou de l'alcalde, i no només no cobra un 50%, sinó que s'han pujat el sou de l'alcalde. Ara cobraran 2.400 euros, 14 pagues, i per tant el compromís per l'honradesa que Esquerra Republicana havia dit, al primer ple ja s'ha demostrat que el paper és paper mullat, tal com ha dit el senyor Antonio Espuny, que els programes electorals moltes vegades no es compleixen. No obstant, nosaltres pensàvem que érem gent més seriosa, que el compromís per l'honradesa el complirien, cosa que el primer ple, torno a repetir, 2.400 euros al mes, 14 mensualitats, és molt més del que cobrava l'exalcalde que havia abans.
Per la seva part, Marta Font, de Plataforma Calera, tot i que el seu grup havia requerit explicacions durant les intervencions, va destacar, però, l'estalvi en el conjunt de retribucions.
Doncs avui ha sigut el primer ple de tràmit després de la Constitució del nou Ajuntament, i de tot això el que destaquem des de Plataforma Calera és l'estalvi de 51.000 euros que tindrem amb les retribucions. Continuarem treballant garantint el benestar per a tots els caleros i caleres.
Antonio Espuny, de Compromís per la Cala, va explicar que entenien que eren les retribucions adequades a la situació actual de l'Ajuntament, i destacava l'estalvi del 35% en les mateixes.
Sembla que el punt més important ha sigut les remuneracions de l'equip de govern. Hem intentat que aquestes remuneracions siguin el més adequades possibles a la situació actual de l'Ajuntament. Tot i això, suposa un estalvi del més del 35% en respecte a l'anterior mandat, i més d'un 53% en respecte al mandat on el cap de l'oposició, el senyor Joan Pere, va estar governant. En aquests moments estem parlant del mandat 2007-2011. Ho hem reduït tot el possible. Els mateixos grups de l'oposició han reconegut que, tot i que no s'ha pogut complir la condició o la promesa electoral d'Esquerra Republicana, són uns sous normals, correctes, pel treball que s'ha de desenvolupar.
Per la seva part, Maite Puell, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, va reconèixer, com també ho va fer l'alcalde Jordi Gasani durant la intervenció, que poder havien estat una mica atrevits al prometre reduccions del 50% en els sous, però va destacar l'estalvi respecte a anteriors legislatures.
La transparència i l'honradesa l'ha tingut el senyor Jordi Gasani, amb el reconeixement de que comprometre'ns a una rebaixa del 50% del salari va ser una mica atrevit. En relació a l'anterior Junta de Govern, correspon un estalvi del 35% acreditat documentalment, i en relació a l'última Junta on va participar l'actual cap de la llista de CiU, va ser un 53%. En relació a l'elecció de membres, s'ha seguit el tarannà de les anteriors juntes, seguint un criteri de proporcionalitat, però que a més ha sigut avisat telefònicament i se li ha realitzat una visita personal l'alcalde Joan Pere. I en relació als plens, el dissabte és un dia laborable i no s'ha d'obviar que cobren per assistència.
El punt fou aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís per la Cala i Plataforma Calera i les abstencions de Convergència i Unió. Pel que fa a la resta de punts, es va nomenar Jordi Gasani com a representant municipal al Consorci Local Red, al Consorci d'Aigües de Tarragona, al Grup d'Acció Local Litoral i al Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, a més de president de la Cala Serveis Municipals. En el transcurs del ple es va nomenar els membres municipals a la Fundació Privada Martí Castro i a Vicent Lleó i Fàtima Hidalgo com a directora de l'Escola de Música a l'Associació per la Música de les Terres de l'Ebre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en UTE.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades... ...amb les infraestructures i la xarxa de comunicacions del territori... ...i és que el Departament de Territori i Sostenibilitat... ...licita les obres de condicionament... ...de la carretera T350... ...entre les poblacions de Santa Bàrbara i Masdenverge. Els treballs permetran millorar la seguretat... ...i també la funcionalitat d'aquesta via... ...amb una inversió prevista de 2.400.000 euros. L'obra s'adjudicarà la propera tardor... ...i començarà a finals d'any. Des de la Plana Ràdio... Tere Giner.
Així és, Domènec, el Departament de Territori i Sostenibilitat obria la licitació per un import de 2,4 milions d'euros en les obres de condicionament de la T350 entre Santa Bàrbara i Masdenverge. Aquesta actuació té com a objectiu millorar la funcionalitat i la seguretat de la carretera, que té una longitud d'uns 2,5 km i registra un trànsit d'uns 5.000 vehicles diaris de mitjana. Alfred Blanc, l'alcalde de Santa Bàrbara, es mostrava satisfet per aquesta licitació molt demandada pel municipi.
Vam estar insistentment, juntament amb l'alcalde de Masdenverge, lluitant i fent peticions pel tema este de la millora de la carretera. I bueno, fa un parell d'anys o tres se va arreglar el trosset aquell entre Masdenverge i Amposta i clar, ens vam quedar una mica en la boca oberta al veure que, no, que el tram que potser estava inclús pitjor que aquell pues no s'arreglava, no? Llavors vam continuar insistint en el Departament de Territori i bueno, sembla ser que finalment la nostra petició s'ha escoltat.
En les obres que ara s'impulsen es poden distingir tres trams diferents: el tram proper a Santa Bàrbara, el tram interurbà i també un altre tram corresponent en part a la travessera de Masdenverge, en el que s'hi construirà una rotonda. Alfred Blanc ens parlava dels que afecten al municipi planer.
És el tram que va des de la rotonda que surt de Santa Bàrbara, que enllaça en la circumval·lació de Santa Bàrbara, va des d'aquella rotonda fins a l'entrada al pont de Masdenverge. ¿Vale? Bueno, per distingir tres trams seria la zona de la recta, que tothom coneix la recta del minigolf, tot allò, seria el primer tram d'uns 500-600 metres. Després està el tram de la curva, i bueno, després la baixada de cara a Masdenverge seria el tercer tram. Això, la millora és, a part de millorar el ferm, s'està buscant dos carrils de 3,5 metres, o sigui que donarà una amplada a la carretera de 7 metres, tot i que ara es preveu ampliar-la a 9. Vale? Actualment són 7 metres, ampliar-la en 2 metres més.
Cal recordar que l'obra inclou la millora del traçat de la carretera amb una corba d'un radi més ampli que l'actual a la carretera al seu pas pel terme de Masdenverge. Aquest tram té una longitud d'uns 740 metres. Es construirà una rotonda a l'encreuament de la travessera amb els carrers de Mianes i de la Galera. Es preveu que les obres s'adjudiquin la propera tardor i s'iniciïn a finals d'any amb un termini d'execució de 10 mesos.
Gràcies, Tere, parlant de encara de xarxes viàries, hem de destacar també que el Parlament de Catalunya, reunit en comissió, ha aprovat una proposta de resolució que demana a l'Estat espanyol la gratuïtat de l'autopista de l'AP7 per als vehicles que entren i surtin pels peatges de Vinaròs, Ulldecona, Alcanar i el de l'Hospitalet de l'Infant Móra d'Ebre, mentre no s'inicien les obres i es posa en funcionament l'autovia que travessa el nostre territori, l'A7. La proposta, presentada a instàncies d'Iniciativa per Catalunya, va ser votada favorablement per part de tots els grups amb l'abstenció del Partit Popular. En la seva exposició de motius, la proposta recorda que el tram de carretera de la Nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre entre l'Hospitalet de l'Infant i Alcanar suporta un elevat volum de trànsit, sobretot de camions, i sense cap alternativa gratuïta en autovia. És un dels trams que té un índex de sinistralitat més elevat de tot l'Estat espanyol. Afegeix la proposta de resolució que la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa també va emetre un comunicat per reivindicar la gratuïtat de l'autopista AP7 entre l'Hospitalet i Alcanar com a solució temporal fins que no es faci el tram de la nova autovia, l'A7. Un comunicat que recorda la passivitat i les promeses incomplertes per part de les institucions i dels representants polítics, tant a Madrid com a Catalunya. I és que el tram ebrenc de la Nacional 340 suma un total de 8 morts en 5 accidents en este 2015. 7 de les víctimes eren de les Terres de l'Ebre, la vuitena de Reus. Una xifra que suposa un increment significatiu respecte al mateix període de l'any passat, un període també crític en el que, recordem, van morir 6 persones en 4 accidents de trànsit. El coordinador d'Iniciativa per Catalunya Verds a les Terres de l'Ebre, Jordi Jordan, apuntava que davant això va fer arribar al seu grup parlamentari la necessitat d'exigir a l'Estat la gratuïtat de l'autopista de peatge de l'AP7 entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant, mentre no es posa en funcionament l'autovia per dignitat al nostre territori.
Informatiu Emute.
L'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre novament torna a l'Ametlla de Mar. Ho fa ara per destacar que demà mateix comença ja la venda de llibres per als socis de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Sant Jordi. Les famílies tenen llibertat per comprar els llibres a qualsevol llibreria. L'acord, però, d'Abacus amb l'AMPA és el d'oferir un 18% de descompte sobre el preu de venda al públic. Des de la Cala Ràdio, novament, Francesc Callau.
Aquest dimarts, dia 7 i el dimecres, dia 8 de juliol, tindrà lloc al menjador escolar de l'Escola Sant Jordi la venda directa de llibres als associats de l'AMPA a càrrec d'Abacus, cooperativa referent en la distribució de productes i serveis culturals i educatius per a l'entorn escolar. Així doncs, totes aquelles famílies associades, les quals ja han fet la seva comanda durant els dies previs, podran adquirir els llibres del proper curs escolar amb uns descomptes del 18% respecte al preu de venda en públic. Amb tot, les famílies tenen la llibertat de poder adquirir els llibres pel seu compte i amb les condicions de venda que determini cada llibreria. Yolanda Rodríguez, presidenta de l'AMPA de l'Escola Sant Jordi.
L'AMPA l'únic que ha fet aquest curs ha sigut cobrar el que és la quota per a que pugui ser soci i el soci pugui adquirir els llibres directament des de l'Abacus. L'Abacus no es va fer la proposta de canviar el sistema aquest any, aquest curs, i van dir, doncs per què no, anem a provar-ho. I ens va oferir vindre 2 dies a fer la venda directa. Volíem agafar aquest sistema també per a que donar la possibilitat de que les llibreries del poble tinguessin també la resta d'estiu per a vendre els llibres, no? També sé que les llibreries del poble donen l'oportunitat de fer la reserva, pagar una part i fer la reserva de llibres i després anar a comprar la resta de llibres. Cosa que nosaltres aquest any no fem, perquè la proposta és fer la venda directament solament aquests 2 dies.
Els horaris de venda seran pel matí de 9:30 a 1:30 i per la tarda de 4 a 6. Els llibres que no siguin recollits durant aquests 2 dies tornaran a ser enviats als magatzems, amb la qual cosa, tot i haver fet la comanda, els associats perdran els avantatges del descompte. Yolanda Rodríguez, per la seva part, presidenta de l'AMPA, destaca l'important que és el fet d'associar-se a l'AMPA, no només pel descompte de llibres.
A més, jo sempre he pensat que si no ets soci de l'AMPA és com, per a mi, és com una discriminació al crio, perquè els dies que fem festa, els dies que fem xocolata, què has de fer aquí, crio? No donar-li perquè no és de l'AMPA. És una mica com una discriminació, és el meu pensament. Llavors, l'AMPA no és solament doncs, el descompte dels llibres, és també doncs, els dies de festa, si l'AMPA col·labora, les excursions que sempre col·laborem en alguna cosa, la xocolata de Sant Jordi, material escolar, Sempre l'AMPA sempre col·labora amb moltes coses, no és solament el descompte.
Aquest any, i d'acord amb l'escola, l'AMPA ha decidit que els llibres sorgits del reciclatge de cursos anteriors per a aquelles famílies que vulguin reaprofitar-los pel curs vinent seran totalment gratuïts, tot i que caldrà adquirir els quaderns nous.
Gràcies, Francesc. Continuem ara parlant del Festival del Tebre Dansa, que ahir donava el seu tret de sortida. El Premi Nacional de Cultura, Roberto Oliván, és qui dirigeix aquesta convocatòria cultural, una de les més emblemàtiques del nostre territori, que per enguany ha programat 30 espectacles gratuïts per a alumnes arribats de tot el món. Un del Tebre Dansa, el d'enguany, que contempla la participació de persones provinents de 48 nacionalitats i l'organització d'un total de 7 tallers i 42 espectacles. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, quasi 1.000 persones ens vam reunir ahir per la nit a la carpa central del Festival del Tebre Dansa, que se celebrarà fins al dia 18 de juliol i que arriba ja a la 11a edició amb més de 42 espectacles, 30 dels quals seran gratuïts. Artistes com els coreògrafs i ballarins Álvaro Esteban, Elisa Aguirre, Guillermo Baker o Tono Lacti i figures també del circ i de la música com Lorenzo Mastro Prieto o Guillem Albà mostraran les seves darreres propostes culturals en aquest festival situat al cor del Delta. La inauguració del mateix va anar a càrrec del seu director, Roberto Oliván, que va saludar en català i en anglès els espectadors. Oliván va agrair el patrocini de l'empresa Nomen i també l'Ajuntament de Deltebre, que gràcies a ell s'ha pogut tirar endavant aquest festival i fa que es pugui tornar a celebrar. I va recordar que el dimecres tindrà lloc un espectacle solidari. L'acte també va comptar amb la salutació, amb diferents idiomes que van realitzar 5 regidors del municipi. Per finalitzar, Oliván va recordar que aquests espectacles gratuïts tenen un cost elevat per als organitzadors, tot presentant una mena de carpa petita en forma de guardiola on poder dipositar donatius per donar suport a aquest projecte. El festival es va estrenar amb l'espectacle de Sir Respire, en el qual la companyia Cirque 5 Concentri, dels ballarins Alessandro Maida i Màxim Piturt, que mitjançant pilotes, llums i un gran hula hop van tractar la correlació entre l'emoció i la respiració i que fou aplaudida per aquestes 1.000 persones que es van reunir. El director Roberto Oliván també ens recordava com a novetats l'ampliació de l'oferta de tallers d'iniciació amb un total de 7 cursos gratuïts, classes de Bollywood, dansa contemporània, iniciació avançada, aules de hula hop, etc. Recordem que el diumenge dia 12 de juliol tindrà lloc la ja tradicional dansa enfangada dels arrossars, amb la qual els participants ballen dins mateix dels camps del Delta.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I no deixem de parlar de propostes culturals i no deixem de parlar de convocatòries a ritme de festivals perquè ahir mateix arrencava la segona edició del Sirga Festival amb una oferta de més de 20 concerts i la participació de 45 músics provinents d'arreu del món. Flix i altres municipis de la comarca de la Ribera i també de la Terra Alta són, com dèiem, des d'ahir i fins al proper 18 de juliol, el Centre Neuràlgic de la Música Contemporània i Instrumental, el Flijazz, l'electroacústica i l'experimentació sonora. Des de la Plana Ràdio, novament, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, ahir al matí es va presentar la segona edició del Festival Sirga, Músiques de Recerca i Patrimoni, un certamen amb vocació internacional organitzat per l'Associació d'Amics del Jazz de la Ribera d'Ebre, l'Ajuntament de Flix i l'Associació Cultural La Cana. La presentació es feia en un dels escenaris més potents del festival, el refugi antiaeri del carrer Sant Josep de Flix, on com a preludi del propi festival s'oferia una audició d'obres de música de l'Associació Catalana de compositors interpretades per Sergi Gili a la flauta. Un total de 21 concerts amb la presència de 45 músics i compositors provinents d'arreu del món centraran l'oferta d'aquesta segona edició del Festival Sirga. Entre d'altres, entre els noms que hi participaran enguany, cal destacar el del compositor anglès Richard Barrett, que oferirà una classe magistral d'electroacústica i a més estrenarà una obra composada expressament per al Sirga Festival per a Les Rec Ensemble, un grup de música holandesa que interpretarà i comissionarà música electroacústica. Una de les novetats més importants d'aquesta segona edició del festival és la incorporació de nous espais a Flix, com el Mercat Municipal, on es farà un sopar-concert amb música electrònica, projeccions i tas de vins, o l'Ermita, i també fora de Flix, com el Castell Templer de Miravet, on hi haurà un concert del col·lectiu Alcom amb el seu dispositiu de difusió difusió electrònica de més de 20 altaveus i amb projeccions a la façana del castell. La presentació del festival va anar a càrrec del seu director, el músic i artista sonor Joan Bagés, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Flix, Norma Pujol, i els productors musicals Xavier Güell i Rebeca Largo, impulsors del projecte de promoció de la música contemporània Música ad hoc i Opera ad hoc. Enguany es manté la col·laboració amb l'Associació Catalana de Compositors i se n'obre una de nova amb una associació de compositors de Chicago, l'Access Contemporary Music. Això permetrà, per a finals d'any, un minicirga festival a Chicago amb l'ensemble de Chicago interpretant música de compositors relacionats amb el festival de Flix.
Gràcies, Tere, i avui el recorregut informatiu del dia el tanquem a l'Aldea, parlant d'aquest èxit de participació que va suposar la celebració de la gincana nocturna. Un any més, la joventut aldeana es va donar cita, en este cas i a través de la quarta edició de la gincana nocturna. 15 van ser els grups participants, més de 150 persones realitzant les proves i un equip de 30 voluntaris encapçalats pels tècnics de joventut del Casal de Joves que van fer possible que la gincana fos de nou i un any més tot un èxit de participació. La sortida oficial de la prova es feia des de l'escrua, amb la videoprojecció inicial i les indicacions de l'equip de govern encapçalats pel nou regidor de joventut, Albert Curto. La població es va transportar fins a l'era dels dinosaures amb aquesta iniciativa juvenil que serveix per anar obrint boca al que serà la trobada de joves d'aquest proper cap de setmana.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors amb animació i explosió de colors a la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui sembla que serà aquest últim dia d'onada de calor. Demà les temperatures ja comencen a afluixar. Farà calor, però no aquests valors tan alts. I aquesta seria la tendència de cara als propers dies, amb unes temperatures més normalitzades. Encara, però, fem repàs dels valors d'ahir. 40, 42 graus a Anglès, 40 també a Artés, 41 a Lleida, 41 a Juneda. Per tant, aquests valors de 40 graus, Catalunya Central, Ponent, Interior de l'Ebre o Interior de Girona, que avui encara es podran repetir, o fins i tot en algun sector podria pujar, sobretot cap a Ponent i cap a l'Ebre, una miqueta més. Tot això, doncs, el que fa és que les nits cada cop siguin de més mal dormir. De cara a la propera nit matinada, la situació també anirà millorant i mantenim aquests valors alts, 25, 26, 27 graus cap a la costa, també 25 i 26 graus cap a les comarques interiors, valors més baixos cap a punts del Pirineu. Pocs canvis de moment, sol, i seran aquests petits fronts, aquest canvi d'aires que portaran unes temperatures que recolaran aquest vent del nord, aquesta tramuntana que demà ja començarà a bufar a l'extrem nord. De moment avui, poques novetats, algun núvol prim a tot estirar que ens anirà creuant, aquest cel a estones una mica més enterbolit, temperatures a primera hora més altes i al migdia termòmetre cap amunt. Avui tocaran sostre les temperatures d'aquesta onada de calor, valors com es fixen, arribant als 38, 39, 40 graus, molts valors per sobre dels 35 graus només en algun sector de la costa i en alguns punts del Pirineu, les temperatures quedarien per sota. Alguna nuvolada que pot créixer, però que no creiem que porti gaire més conseqüència. Avís en aquest sentit de calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Sol i temperatures altes també cap a l'interior del País Valencià, Balears, Franja de Ponent, Catalunya Nord. En aquesta zona de Franja de Ponent les temperatures podrien arribar a fregar els 42-43 graus. I el que veuen de cara als propers dies, temperatures cap avall. Valors que baixaran entre 4-6 graus cap a la meitat nord, 2-3 graus cap a la costa, vent del nord, tramuntana, i a partir de divendres al cap de setmana, una miqueta sí que voldran tornar a pujar, però ja amb uns valors molt més normalitzats.
I seguint el nostre guió habitual de cada dia, fent una ullada a la previsió del temps i amb aquesta petita treva que sembla ser que les altes temperatures ens donen per les properes hores, arribem un dia més a l'acabament, a l'hora de posar el punt i final anacrònica i informativa de la jornada que des de les municipals de les Terres de l'Ebre cada dia us oferim. L'informatiu EMUTE d'avui dimarts 7 de juliol, que novament i un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per seguir-nos, gràcies per la vostra confiança, de mai tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.